Conseller Calvet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquí al costat d'un tren nou, eh?
Sí, sí, un tren nou que us presentem, que és fruit d'un gran esforç del govern de la Generalitat, de Ferrocarrils de la Generalitat, per donar més bon servei als ciutadans. I, a més, hi ha una part que jo vull destacar especialment, que és que tot l'expedient de compra d'aquests trens el va començar el conseller legítim, l'amic Josep Rull, que segur que ens està escoltant. I, per tant, també va per ell aquesta presentació.
Doncs, des d'aquí li enviem una salutació. Podem entrar al tren?
I tant.
Sí?
Som-hi.
Quants vagons té aquest tren?
Quatre.
Quatre cotxes.
Quatre cotxes.
Quatre cotxes, un comboi, però per entendre'ns un tren, eh? Que és la millor manera d'entendre'ns.
Com que portem mascareta, no sentim si fa olor de nou o no, intuïm que sí.
Intuïm que sí. Tenim aquí també la gent que ens l'ha fabricat, que després doncs explicarem les seves característiques, però és un tren que, a banda de donar el servei que ha de donar, que és disposar de més freqüència aquesta línia metropolitana, aquest metro del Vallès, no? Que després hem de complementar amb moltes altres coses que suposo que el Ricard fins ara us ha explicat,
sí,
per tenir un sistema de transport públic més robust. A més, doncs, incorpora tot allà que ha d'incorporar un tren modern, no? Que és doncs, un bon espai per les persones amb mobilitat reduïda, o un bon espai per les bicicletes i els patiners, perquè volem combinar molt bé tot el que és la utilització del transport públic amb la micromobilitat, aquesta mobilitat personal que fa servir la gent, no? Per apropar-se des del lloc d'origen fins al transport públic, o per anar des del transport públic fins al lloc de destinació. Per tant, tot aquest espai molt ben pensat, molt ergonòmic. I després també un altre element fonamental, que és que hi ha carregadors. Això també ho tenim en les sèries anteriors, però
això,
tenim aquests carregadors.
Això és una meravella,
no?
Conseller, perquè
doncs
clar,
sí,
avui que perquè anem tots connectats a aparells tecnològics, USB i carregador a cada seient.
Sí, per cada seient. Això en la sèrie anterior ho tenim en alguns seients, però amb aquests ho posem en tots, no? Perquè, vaja, no sé si... Jo soc molt usuari del transport públic i gairebé tothom va mirant el mòbil o la tablet, no? Perquè és... Sí. La manera que continues connectat amb el món, no? I més ara que demanem que hi hagi silenci dins els trens, no? Demanem que no, la gent no parli per tot el tema mesures Covid, això és una petició, i la gent ho compleix bastant, però clar, la gent va doncs mirant el mòbil. Doncs en els trens, els que ja teníem, però en aquests nous, doncs tenim aquesta oferta completa de carregar.
Pel que fa a la distribució dels seients, es recupera la tradicional de quatre seients, dos a banda i banda.
Sí.
Hi ha una filera també d'aquests que van en paral·lel enganxats a les finestres, però no tants com n'hi havia alguns dels que estan ara funcionant.
Bueno,
de trens.
La configuració és una miqueta diferent. Les portes, no? Ricard, això els he explicat, les portes sí que van en un lloc fixe. I a partir, vaja, és que tot el món ferroviari és molt apassionant des del punt de vista tècnic, no? I ens agrada explicar-ho, no? Però al final aquí el que compta és el servei al ciutadà, eh? I aquest és un tren que té molta capacitat, que té un 25% de seients, i la configuració, doncs, acaba sent la més adequada segons les característiques físiques del tren. No és un tren una mica més, abans ho comentàvem amb el teu equip, Ricard, més vertical, per tant, dona una sensació de més amplitud, Hem integrat alguns elements, i per tant serà un tren, doncs, que nosaltres creiem que la gent valorarà molt, molt positivament. Ei, com valoren també les sèries anteriors, els 112 i els 113, no? Que eren els 115. 114 són els que utilitzem per tot el tema del Tibidabo, no? Però és un tren que donarà un bon servei, que al final és el que busquem, que hi hagi més bon servei, eh? Pensin que aquí doncs, estem intentant incrementar molt el nombre de trens.
Anem
bàsicament al màxim de la capacitat de la línia, tant del túnel com de la pròpia línia, però anirem a freqüències de metro, Això no sé si ho has explicat
sí,
també,
112 segons.
Ricard, fins ara, exacte, Però, a veure, jo he vist que s'han cugat i utilitzo molt els ferrocarrils, no? Llavors, hores d'ara, doncs, mires l'horari, És molt freqüent en dies laborables i en hores punta, però encara mires l'horari, no? A partir de l'entrada en servei d'aquests 15 trens nous, que això serà progressiu, podrem passar a un servei per freqüència, no per horari, Aquest servei per freqüència vol dir que tu miràs i com passa el metro, Agafaràs el tren, el metro en aquest cas,
tindràs un rellotge que anirà marcant el temps que queda per arribar al tren.
Com el metro.
Aquest servei per freqüència, Això lògicament Ferrocarrils ho demanarà a l'ATM, que és el servei, el consorci que ens serveix per gestionar de manera integrada tot el transport públic, El de Rodalies, el de TMB, perquè al final aquest servei per freqüència el que ha de fer també és anar ben coordinat amb la resta de transport públic, metro, tramvia, bus i rodalies.
Doncs deixem el president de Ferrocarrils aquí dalt del tren, Ricard Font. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ricard.
Tornem
al teu equip.
Tornem amb el conseller a fer el recorregut per aquestes instal·lacions. Veig que l'estan esperant, per la roda de premsa que farà després.
Sí, la farem una mica més tard, sí, la gent amb els fabricants i amb tothom, amb tots els companys que, vostres que també vulguin venir, perquè creiem que és un bon moment que serveix per ensenyar, mostrar un tren nou. És un moment que serveix sobretot per... també evidenciar, per mostrar, per posar en valor aquesta aposta per la mobilitat sostenible que fem des del govern, que bàsicament passa per, la recepta és molt complexa, però l'ingredient principal és més i millor transport públic. Estem parlant de millorar aquest metro del Vallès, però també d'interconnectar-lo amb la línia del Baix Llobregat, amb la línia 8, però també estem parlant d'altres projectes d'altres operadors, acabar la línia 9, unir els tramvies
ja
per la Diagonal.
Ja tocaria, no, conseller, la
sí,
línia 9?
Sí, sí, però això ja hem pogut estructurar l'operació financera per poder-ho fer, i això ho hem presentat ara fa relativament poc. La línia 9 la tenim completa pels extrems, la que va des del Camp Nou, per entendre'ns, cap a l'Hospitalet, al Prat, a l'aeroport i Zona Franca, i per l'altre extrem, la que va des de Sant Andreu cap a Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona, no? Ens falta unir la part central, i això ja ho tenim programat, ho fem a pressupost, És veritat que si tenim fons europeus o si tenim inclús finançament europeu, accelerarem, però en tot cas ho hem programat per poder-ho fer a pressupost, i per tant el calendari que hem posat sobre la taula és un calendari cert.
Jo crec que segurament per molta de la gent que ens estigui escoltant pugui resultar difícil d'entendre que projectes com els de la línia 9 s'allarguin tant en el temps i comportin una despesa tan gran de diners sense acabar de resoldre-ho. Com pot ser? Què és el que falla en aquests casos?
Bé, no podem oblidar que hem passat una crisi financera brutal. I per tant qualsevol projecte d'obra pública, qualsevol inversió es va veure afectat per aquesta crisi financera. Nosaltres hem passat uns anys refent l'estructura financera de tot el govern i de tots els projectes, no? Però també és veritat que hi va haver un projecte inicial de fa molts anys, de fet això ho va començar el conseller Pere Macias, tot el tema de la línia 9, que es va veure també incrementat tant per, diguéssim, noves prestacions de la línia, allargament, més estacions, com per seguretat, recordem el que va passar al Carmel. I per tant aquí, sí, hi va haver un increment de pressupost important, però el que importa és que ara tenim programat, insisteixo, a pressupost, si tenim fons europeus, com ha passat en altres llocs, per cert, hi ha infraestructures ferroviàries a Madrid que han rebut fons europeus. Aquí no n'hem rebut, i per tant hem de programar-ho a pressupost, no? Però el calendari que tenim és cert i ho finalitzarem. I mentrestant hem anat fent coses, perquè la línia 9, en aquesta legislatura, hem inaugurat moltes estacions noves, dues a l'Hospitalet, dues a la zona del passeig de la Zona Franca de Barcelona, les del viaducte de la Zona Franca, que apropen treballadors als seus llocs de treball, no? I estem a punt d'inaugurar-ne tres més.
Ara que parlava dels fons europeus, clar, sap que avui una de les notícies de capçalera és aquest anunci que ha fet el govern espanyol de voler fer de pagament totes les autopistes i autovies de l'Estat d'aquí a tres anys. El 2024 està vinculat al projecte per accedir als fons europeus que han presentat a Brussel·les. Clar, i coincideix amb la notícia, amb el compte enrere dels catalans per deixar de pagar peatges aquest 31 d'agost. No és contradictori?
Dues coses. La primera, que quedi claríssim, el 31 d'agost s'acaben els peatges i tindrem barreres aixecades, tant a la AP2 com a l'AP7, com a la C32, com a la C33. S'acaben els peatges, no hi ha pròrroga dels peatges, no hi ha finalització, no hi ha pròrroga en aquesta finalització. Per tant, s'acaben. De fet, el govern, ara aquesta mateixa setmana, vam aprovar el contracte i el pressupost per començar a fer el manteniment d'aquestes vies nosaltres directament, no? Això és un tema. Per tant, això vull deixar-ho molt clar. Els peatges s'acaben. Segon, el govern espanyol va tard i malament, com sempre. Va tard i malament. Per què? Perquè el que és aquest concepte del pagament per ús o del pagament per qui contamina, a Catalunya tenim, diguéssim, molt estudiat i ho tenim molt advertit des de fa molt de temps.
Això és l'eurovinyeta que vostè defensa des de fa anys, no?
Això és una directiva europea que volem que es pugui aplicar a Catalunya. I nosaltres tenim el model ja definit, un model d'implementació molt ràpida, amb una tarifa plana que permetria, doncs, després, si s'escau progressivament, anar a una tarificació per ús. Això és el que ens permetria, amb els ingressos previstos, ingressos i estalvis, poder aplicar aquests diners de la vinyeta a millorar el transport públic, a mantenir les pròpies vies, a també donar, les vies vull dir les carreteres, a també poder donar subvencions a persones i empreses per ambientalitzar les flotes. Per tant, tot el que s'ingressa per vinyeta ha de servir també per arribar a aquesta mobilitat més sostenible. Això, l'Estat espanyol, com si sentís ploure, ho ha anat negant, Nosaltres ja els advertíem que aquest era un tema que seria d'obligat compliment per Europa, i al final arriba que, quan presenten els papers a Europa, doncs han d'incloure aquest concepte, no? I ho fan d'una manera equívoca, ho fan anant cap a aquesta situació final de pagament per ús, que seria equiparable a un peatge. Nosaltres no diem això, nosaltres ja haguéssim volgut que es comencés a aplicar la directiva tal com han fet gairebé tots els països europeus, que és en aquesta etapa transitòria, tot lo llarga que faci falta, però transitòria, de tarifa plana, no? Si s'hagués fet cas, ara estaríem parlant d'una tarificació per ús i per contaminació més en la línia del que ja fan alguns països europeus i del que marca Europa. Per tant, l'Estat espanyol, tard i malament, i anunciat d'una manera equívoca, efectivament, això com deies ara, no? Dius, escolta, però si s'acaben els peatges, com és que ara diuen? Bueno, perquè l'Estat espanyol, insisteixo, s'ho ha anat mirant de lluny, ho ha anat negant, i ara es troba l'ansiat de posar-ho en els papers que arriba a Europa. A Catalunya estem preparats i tenim el sistema definit des de fa temps.
Clar, però a més ho vinculen aquests fons europeus, que ja ens veiem a venir, que potser no seran un xec en blanc, aquests fons europeus. No. És a dir, ja estem parlant de peatges, haurem de parlar també de retallades, de nous impostos...
No, a veure, els fons europeus s'han de vincular, perquè així ho marquen les directrius que ha marcat la Comissió Europea, a la sostenibilitat, a la digitalització, amb tota la seva amplitud, no? Per exemple, quan parlem de sostenibilitat, lògicament hem de parlar de tarificació ambiental, o hem de parlar d'impostos ambientals finalistes. Jo torno a insistir que a Catalunya amb això ja anem molt avançats. El cànon de l'aigua és un impost ambiental finalista. El cànon de residus és un impost ambiental finalista. L'impost al CO2 dels vehicles és un impost ambiental finalista marcat per la nostra llei del canvi climàtic, que la vam aprovar abans que l'Estat espanyol. Per tant, nosaltres, inequívocament, aquests diners que han d'arribar d'Europa per aconseguir tenir una societat, una economia més resilient, més capaç d'afrontar noves emergències que en vindran, hem d'enfocar doncs, que la utilització d'aquests fons vagin per aconseguir aquesta major sostenibilitat i major digitalització. I això no ve sol, això no cau del cel. Això hem de fer un esforç per crear les condicions de les administracions i també perquè tot el sistema se'n beneficiï, empreses i també els ciutadans. Aquí estem parlant d'economia circular, de mobilitat sostenible o de transició energètica. Tant de bo gran part d'aquests fons europeus serveixin per accelerar aquests projectes ferroviaris que ara li deia, no? Aquesta pròpia millora de les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat, la línia 8, la millora del Baix Llobregat, que ens hi hem de gastar 1.000 milions d'euros, la unió dels tramvies per la Diagonal, la finalització de la línia 9, o, això va a compte de l'Estat, però ens ho deuen, perquè està escrit i compromès, la millora de Rodalies, que és un escàndol que no s'hagi invertit tot el que en el seu dia es va comprometre.
Aquí volia anar, precisament, Ferrocarrils anirà assumint línies de Rodalies, de les que estan operades per Renfe, ara?
Bueno, és que això està definit des de fa temps, que hi ha d'haver millores en les línies de Rodalies. Estem parlant del desdoblament de la R3, per exemple, que porta molts anys de retard, no? Però al marge de que el que ha de fer l'Estat és invertir el que està compromès, vull recordar-ho, fa més de 10 anys es van comprometre 4.000 milions d'euros que s'havien d'haver invertit ja el 2015, i estem al 2021 i només s'han gastat un 15% aproximadament, i sóc generós amb aquest percentatge. Per tant, aquí, primer de tot, hi ha d'haver aquestes inversions, per posar-ho al dia. Però després hi ha la voluntat de no donar per fet que totes aquestes infraestructures i la gestió d'aquestes infraestructures ferroviàries les hagi de continuar fent l'Estat. El govern de la Generalitat és el titular formal d'aquest servei, i per tant és per això que hem fet una passa endavant, per exemple, per poder gestionar la R Aeroport, que volem fer-ho a través de ferrocarrils, aquesta nova línia de Rodalies que ha de, des de Sant Andreu, arribar fins a l'aeroport de Barcelona, o per també gestionar el que són les Rodalies de Lleida. Ja han presentat els projectes, i això volem que siguin realitats el més aviat possible.
La línia de R Aeroport?
Sí.
A partir de quan?
La línia R Aeroport, primer, Adif ha d'acabar les obres, Adif ha d'acabar les obres, i per tant es l'ha d'entregar, i després nosaltres, des del govern, ja hem encarregat a Ferrocarrils que compri els 10 trens que necessitarem per poder-ho gestionar. I en principi, si tot va amb els calendaris previstos, tant la finalització de la línia com la compra de trens per part nostra i l'operativa, això ho podrem tindre el 2024.
Però està confirmat que aquesta línia l'operarà Ferrocarrils?
Miri, en som els titulars del servei de Rodalies, i per tant jo el que vaig fer va ser el que toca formalment, que és adreçar-me a Adif, dient quan acabin aquesta infraestructura ferroviària, per cert, la primera que es fa per part de l'Estat per portar, per sistema de rodalies, per portar persones, no estem parlant d'alta velocitat, des del 1975, perquè veiem també la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya, quan acabin aquesta infraestructura l'han de posar a disposició del govern de la Generalitat. I el govern de la Generalitat ha fet també, respecte a l'operació, el que tocava, que és encarregar Ferrocarrils que compri trens i es prepari.
Una altra qüestió important en l'àmbit de la mobilitat, la T-Mobilitat, aquesta targeta permanent per viatjar dins de l'àrea metropolitana integrant diferents tipus de transports. Es comença a provar el mes de juny amb una prova pilot. Amb quines targetes es començarà a provar? Amb la T-Usual, per exemple?
Aviam, la T-Mobilitat, la nostra intenció no és que només serveixi a l'àrea metropolitana, és el sistema de gestió del transport públic per a tot Catalunya. Això s'anirà implementant progressivament. I no és només una targeta contactless, sinó que és tot un canvi del que és la tarificació i, al final, l'utilització del transport públic. Comencem unes proves pilot, que això ho anunciarem oportunament, però ja vam fer algun spoiler, amb una roda de premsa per dir que el juny ho tindrem en marxa. Si s'hi fixen ara a les validadores de Ferrocarrils o a les validadores del metro, en els torns d'entrada, hi ha allà un espai contactless que de vegades quan passa s'encén la llum i és blau.
Això ja forma part d'aquest projecte.
Hem anat treballant. És veritat que portem molt de retard, que en el seu dia aquest projecte va patir uns retards importants perquè hi havia alguna administració que va voler revisar el projecte i després doncs, ens va enganxar també la Covid, que això ha portat endarreriment respecte al calendari que jo vaig presentar al Parlament ara fa un temps, però això és un projecte que té un full de ruta claríssim. Ara les proves pilot, amb alguns títols i amb algunes zones per progressivament aconseguir que aquest sistema de pagament doncs sigui el que, al final, aporti més usuaris al transport públic, és el que volem, perquè tant les tarifes com la utilització serà molt fàcil. Volem fer del transport públic la base de la mobilitat dels ciutadans.
Quan? Ja sé que es va enganxar els dits amb el calendari una vegada, però aproximadament que ens hem de situar
doncs
aquest 2021?
Les proves pilot comencen ja, i després de les proves pilot ja ve la implementació per fases, no? I nosaltres creiem que després de les proves pilot doncs hi haurà una extensió a la regió metropolitana a partir de l'1 de gener del 2022, de l'any vinent, i després hem d'anar també anar fent aquest cercle d'utilització més gran. La intenció és que la T-Mobilitat serveixi per tot Catalunya.
Conseller, té molta feina vostè al seu departament.
És un departament gran, sí.
El seguirà dirigint a la propera legislatura?
Jo tinc vocació de servei públic i hi ha molts projectes que venen de lluny, alguns projectes que també han començat amb aquesta legislatura.
Li han proposat?
És un departament... Si m'ha proposat?
Si li han proposat seguir al departament.
No estem aquí.
Nosaltres no hem arribat ara, encara.
Esquerra i Junts per Catalunya estan parlant dels termes polítics i de programa, també d'estructura de govern, d'un eventual acord de legislatura i de la formació d'un govern, un bon govern, un govern que governi per tothom, però que també posi sobre la taula elements polítics que són ineludibles, com és el dret a l'autodeterminació de Catalunya i com és l'amnistia, no? I, per tant, tot això s'ha de veure en conjunt. A partir d'aquí, després vindran els noms. Jo estic a disposició, evidentment.
Els dies van passant, el 26 de maig a costa, arribarem a temps?
Sí, sí, els dies van passant, és evident que tenim una data límit, i això és bo que sigui així. En tot cas, el que hem de fer és que les negociacions avancin amb solidesa.
I ho estan fent? Li
consta? Sí, sí, em consta. Nosaltres, per exemple, estem aportant en aquesta negociació tots els elements de polítiques d'habitatge o polítiques d'infraestructures o polítiques de mobilitat o polítiques de transició energètica o de conservació del medi natural i la biodiversitat que formin part d'un programa de govern robust. Ja. Després vindran les estructures i els noms, i en tot cas el Departament de Territori i les persones que formem part de l'equip directiu del Departament de Territori que fan el que fem és estar al servei de la gent.
Què suposaria per Junts quedar fora del govern?
La veritat, si en aquests moments Esquerra i Junts per Catalunya, que són els dos partits que, degut al resultat electoral, estan en disposició de fer un acord i governar, jo no contemplo cap altra possibilitat. Estem en aquesta línia, fent un acord. Segurament la percepció és més lent del que alguns voldrien, però l'estem fent de manera molt sòlida, s'ha dit moltes ocasions, no per ràpid ha de ser més bo, el que volem és que sigui bo, i per tant de fer un govern que serveixi a la gent, a l'economia del país. Estem vivint un moment de patiment, no? Perquè l'emergència sanitària ha comportat també emergència econòmica. Hi ha temes ineludibles en polítiques d'habitatge o en polítiques d'infraestructures, els que anomenàvem ara, no? O la pròpia gestió dels fons europeus, que ha d'anar molt orientada a temes que afecten molt el departament. Parlàvem ara de transició energètica, no? Però, sobretot, això el que ha de ser és molt robust. I, per tant, el calendari, que hi és i que és bo que sigui així, nosaltres l'entenem com la capacitat per donar robustesa amb aquest acord de legislatura i en el govern.
Conseller Calvet, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per fer el programa des d'aquí, des del cor de Rubí.
Ens han acollit molt bé, eh?
No esperava menys de la gent de Ferrocarril. Som una empresa de servei al ciutadà i vosaltres com a emissora pública, doncs com a mitjà públic, doncs us agraïm moltíssim que també feu aquest paper d'explicar com estem millorant el transport públic en benefici de la gent del país.
I a més, hem tingut aquest privilegi de trepitjar per primer cop els nous trens. Per tant, moltíssimes gràcies, conseller.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé la presentació.